Escoltant, sentiràs.
La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Voronkova, què tal?
Molt bé, aquí.
Com estàs?
Una mica mucosa, però bé, amb ganes,
bueno,
i contenta.
Ara hi estem tots una miqueta.
Sí, 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 estem aquí enganxats amb aquest virus estrany, però tot bé, tot
fi,
bé.
És el que hi ha.
Sí, 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 contenta, no obstant, contenta, amb
sí?
ganes.
Sí.
Val. Sí,
escolta'm, avui un nom sobre la taula, ho dèiem aquest matí, a mi em sorprenia molt. Ha mort als 35
sí.
anys la soprano Jodie DeVos, una gran promesa de l'òpera mundial, molt coneguda a França, tot i que ella era de Bèlgica, i que havia de debutar el
sí,
febrer
el
passat.
Màscara, és una
el
llàstima.
Màscara, sí, sí, al sí, Liceu.
Sí. No l'hem pogut gaudir en directe nosaltres.
No. En fi, que se'n va una de les grans promeses del món de l'òpera, que crec que el món de l'òpera no va gaire sobrar de promeses.
No, 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 i menys amb aquesta tessitura de coloratura, recordem-lo dels Gorgoritos, que ella és una jefa.
Mira, mira. Quina veu, eh?
Sí, quina passada. Bueno, per sort ens queden aquests enregistraments, que
són
una fantasia, i bueno, que descansi en pau, tu.
Sí, sí, sí.
Quina paneta.
En fi, volíem començar sí. Apuntant aquesta notícia que sí. la comentàvem també aquest matí, dèiem, la parlarem també amb la Maria un dia com avui, evidentment. Però ens vens a parlar d'un altre nom.
Sí, sí, sí. Bueno, és una mica... Bueno, aquestes coses que a mi em passen, que ve una amiga, em diu coses i jo vaig i les porto a la ràdio.
Doncs em sembla perfecte.
Sí, sí, perquè, bueno, ella aquest dissabte va al Liceu a veure la darrera producció d'aquesta temporada, que és Adriana Lecouvreur, de Chilea.
Sí.
I li passa, pobreta meva, que està molt bé, que no té ni idea. Però és que no té ni idea ni de què va l'òpera, ni qui és el compositor, no sap res de res. Em va dir, ai, per favor, em fas 5 cèntims, i vaig pensar, tate, que aquesta obra...
I vas pensar, escolta, Radio Cel.
Clar, vaig pensar, sí, probablement li passa més gent.
Sí.
Li passa més gent, doncs res, doncs em parlaré a la ràdio, perquè és veritat que no és una obra tan coneguda com Traviates i Bohems, Però he pensat que és una obra molt, molt guai. A més, jo vaig tenir la sort de veure'l, crec, el 2011. I bueno, escolta'm, anem a parlar-vos avui, doncs això, d'Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea. Argument, història, curiositats... I, vamos, que us faig una posada a punt perquè aneu a veure-la si teniu ganes.
Ah, meravellós.
A tope.
Va, però no comencem això, Maria.
Doncs jo crec que a mi m'agrada començar ja por lo mío, que són les raons per les quals jo mateixa, jo, Maria, recomano aquest títol, perquè com que no té la popularitat d'altres, però té molt raons de molt de pes perquè hi aneu a veure-la. Vale. Comencem. La primera d'aquesta producció que hi ha ara mateix a Liceu. El vestuari és per morir-se de bonic, Joan. És una cosa que és absolutament top. Qui l'ha fet? Doncs ha fet la Brigitte, perdoneu-me, alemany, Reifstuhl, crec que ho he dit bé aquesta vegada, crec. Bueno, qui és aquesta dona, la Brigitte? La Brigitte és una de les figures més potents del panorama líric. Vull dir, jo,
sí?
cada vegada que fa una cosa aquesta senyora, jo dic, Dios mío, quiero seis trajes
de... Sí,
eh? Sí.
Val.
No, vull dir, i ara que està tan a tope, la penya que està a tope con los Bridgerton,
sí?
Pues aquí. I aquí, a un pam de nas, ho teniu.
Val, és una passada.
És molt guapo el vestuari. La segona, i aquesta a mi m'agraden, perquè m'agrada el marro, i és que la història està basada en fets reals.
Ep.
Sí, sí, sí. És veritat que ha anat evolucionant, s'ha convertit en una espècie com de mite, de llegenda, però què passa? Que lo real mola. El salseo, què ha passat?
Saber què ha passat,
sí,
això.
Sí, 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 sí. Evidentment, la història s'ha anat fent gran, i després es va portar al teatre, i més endavant a l'òpera. I és cert, aquí ho reconec, que ja, jo lo bueno lo digo, pero lo malo también. Que l'argument de l'obra, de l'òpera, vaja, és una mica complex i difícil de seguir.
Val.
Vale? Perquè, bueno, Xile es va saltar algunes cosetes importants, sí, a nivell història i trama.
Allò
i...
que fa una mica de... Vinga.
Sí, va fer... Bueno, està d'igual.
Anem a desbrossar, igual ens hem passat.
Sí, bueno, esto d'igual i esto també d'igual. Així que hi ha coses que passen una mica random i dius, què ha passat? Però, bueno, no passa res, no passa res, perquè aquí em teniu a mi, que us ho explicaré tot i ja veureu que, en realitat, la història mola i mola fort. Vale? Tercera, i que va, en realitat, en relació amb aquesta segona. L'argument ens parla d'un triangle amorós, i ja sabeu que esto a mi me gusta, i alerta de rivalitats i rencilles que generen dos mons, el món de l'espectacle i el món de la política.
Ui!
Oh!
Compte aquí,
Home, sí, 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 m'agrada, m'agrada, m'agrada. Té xitxa, és interessant.
Sí, sí,
i a més
sí,
saber que està basat en fets reals, més. És com, sí, 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 me mola. Què tenim? Doncs tenim una celebrity i un trepa polític, i mola. És una bona fórmula, trobo.
Sí, 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 sí.
Vale? La quarta, l'escenografia. L'escenografia és, de veritat, absolutament brutal. L'ha dissenyat Charles Edwards, que a part de ser escenògraf, ell també és director d'escena i a part també és il·luminador. Amb la qual cosa, què passa? Que es nota que tot aquest senyor, tot el que ell posa sobre l'escenari, a part de ser espectacular, perquè és que ho és, entre d'altres coses, i a mi m'encanta, veurem les bambolines de la Comèdia Francesa.
Home.
A dalt de l'is... No, que bonico, por favor. Bueno, a part de ser tot molt guai, està posat en molt de sentit comú. O sigui, no hi ha aquella pompa de, bueno, lo pongo porque puedo, porque tengo el dinero, perquè... No. Tot va remant sempre a favor de la història i està tot superpensat, superjustificat i és molt espectacular. Cinquena.
Vinga.
Cinquena. La posada en escena.
Más lo tuyo, això,
Sí. és que està molt bé aquesta producció. És que està molt bé, està molt, molt guai. Sí, sí, sí. És de l'escocès David McVicar i és molt crua, molt realista i, a més, està plena de detallets.
M'encanta una mica.
Plena de detallets. O sigui, es nota que hi ha un treball com dramatúrgic, actoral, molt xulo, molt xulo. A més, quins són aquests detallets? Doncs podrem veure meravelles com la recreació d'un ball de la cort com els que es realitzaven a Versalles. Que és molt guapo.
Compte,
és... Sí, sí, sí. Està molt mimada, està molt cuidada. I a més, té una cosa a mi que m'agrada moltíssim, com a persona de teatre també, que és que les accions no són simulades. Què vull dir? Doncs que els petons són petons, el contacte és contacte, tot és molt carnal, tot és molt passional, i a mi quan passa això a l'òpera em revifa la força de les arts en viu i, oye, que me pone esta cosa artesanal i mimada. I ja, per últim, sisena i última raó per la qual us recomano l'obra, és que musicalment és molt potent. És veritat que no té la fama, però és que els rols protagònics són la bomba. Per les cantants, per les sopranos, el rol d'Adriana és un paper tan desitjat com una butterfly i una traviata. Això és així. Per què? Doncs perquè, a part de tenir momentazos a nivell vocal, és que també és molt fort a nivell interpretatiu, a nivell recitatiu. O sigui, és per flipar tulipes. I a més, en aquesta ocasió doncs, teniu un repartiment bastant, bastant de luxe i crec que podeu gaudir i gaudir-ho molt fort a nivell musical i també hi tinc un parell d'amics i molta sort, Anaïs Mas Llorenç, molta sort, Marc Sala, sois lo más, os quiero i la resta aneu a veure-ho perquè mola.
Què, comencem pel principi, com deies, sempre?
Sí, vamos allá. Qui és el compositor d'aquesta obra? Doncs és Francesco Chilea, que és veritat que ara no és el compositor que tenim a la punta de la llengua.
No sol ser.
No, però...
No sol ser...
No és el primero, no és Verdi. Però sí, va ser en el seu moment un compositor molt i molt destacat. A l'època la patava bastant. Ell neix, perquè l'ubiquem més o menys, l'any 1866 a Calàbria i es va formar a Nàpols. I per què es va fer famós aquest home? Doncs per la seva òpera L'Arlésienne, que dius, ara d'entrada no et sonarà L'Arlésienne, però estic segura que els més ficats així al mundillo de la lírica la teniu al cap. Per què? Perquè Josep Carreras va popularitzar l'ària El Lamento di Federico en la producció dels Tres Tenors. Doncs aquest Lamento di Federico és de L'Arlésienne de Chilea. Así que tan desconocido al final no és.
Ara.
¿Vale? Qui va ser Chilea? Doncs també va ser molt reconegut a la seva època, que això m'agrada molt, per la seva labor pedagògica, perquè a part de compositor doncs era el director del Conservatori de Nàpols i després del de Palermo. I amb aquesta posició, que li faria bastant, entre cometes, poder, va fer una feina divulgativa de la música italiana molt potent. Així que passa, Joan, que ja som fans. Ja. Eh? Per què? Perquè tothom que es dediqui a divulgar és amigo. És amigo. Sí, sí, sí. És amigo tuyo, és amigo mío y es amigo de todos.
Sí, home, sí.
És heavy,
és potent.
És molt potent. Vamos, de què va l'estil del Chilea? D'on s'engloba dins de la corrent verista? Que ja la paraula ja ens indica una miqueta de què va el rotllo, perquè el propòsit era retratar la vida real i les emocions humanes, però amb naturalitat i realisme. Amb quin propòsit, amb quin objectiu? Doncs per crear un efecte molt més empàtic envers l'espectador. I crec que Chilea amb això és un jefazo absolut. I sí que és veritat que ell no va ser el creador o el precursor de l'estil, però sí que hem de dir que va tenir un paper superimportant en quant a la popularització i sobretot al desenvolupament de l'estil. Perquè ja hem parlat del verisme amb Pagliacci o sobretot amb Cavalleria Rusticana, que n'hem parlat en aquest programa, que és veritat que eren obres molt crues, molt reals, que connectaven molt. I què fa Chilea per aquest estil? Doncs afegir-hi un plus de refinament en l'orquestració. I sobretot va ser, si em preguntes a mi, un mestre en la creació d'atmosferes emocionals. Clar, això et porta a l'empatia i a sentir-ho tot amb el personatge que, bueno, que d'agustito, d'agustito. I també és un dels primers dins dels corrent, dels que fan millor dins de la corrent verista, començar a aplicar noves tècniques, noves cosetes que venien, com per exemple, i ho podem sentir en aquesta òpera, els leitmotivs que estava popularitzant Wagner. I això és interesting.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina música, eh?
És que és molt potent.
Sí.
Molt, molt emocional, molt, acompanya molt bé cada moment. I està molt guai. Parlem del libretto.
Vinga.
Què ens hi trobem? Bueno, el libretto és d'Arturo Colautti, que va agafar l'argument, com us deia abans, de l'obra de teatre homònima d'Eugene Scribe, que aquest cognom ja ens sona perquè ja va ser font d'inspiració de moltes òperes que hem parlat aquí, com L'Elisir de Mole o Un ball en màscara. I, com hem dit al principi, està basat en una sèrie de successos, direm mitjanament corroborats, vale, del segle XVIII. O sigui, la persona Adriana va existir, la història va existir, però luego coses que, bueno, no sabem. Vale. La història real, com dèiem, es va convertir en llegenda. Però de què ens parla? Doncs de l'actriu francesa Adriana Lecouvreur, que va ser tota una diva, una celebrity del firmamento del panorama de la Comèdia Francesa, el Teatre Nacional de França, que, o sigui, era tan top que un dels seus admiradors era Voltaire. Clar.
Compte aquí, eh?
No, estem parlant d'una senyora que va ser molt heavy, vale? Molt, molt top. Qui era aquesta senyora tan top?
Bona pregunta.
Clar, jo us ho explico. Doncs l'autèntica Adriana, des de molt joveneta, val a dir que provenia d'una família molt humil. Sí. Aleshores, des de molt joveneta ja es posa a treballar. I on es posa a treballar? Doncs s'enrola en una companyia de teatre, de teatres d'aquests ambulants. I què passa? Doncs que de seguida comença a destacar. La tia té un talentazo, ¿vale? I quan arriba a París, que ja portava un parell d'anys així en gira i petant-la molt fort, passa que comença a ser famosa no només per la seva interpretació, sinó per la seva col·lecció de mans i admiradors. Vale? Perquè aquestes coses succeeixen.
Sí,
vale?
Ja passa això.
I entre tots aquells amants i admiradors, resulta que es trobava un membre de la Comédie Française, cosa que va facilitar l'ingrés d'ella en el que era el teatre més top dels tops d'aquell moment. I un cop que arriba allà, l'èxit no es fa esperar. Vale? Perquè mamà no sense. El que és cert és que Adriana tenia un talentazo que, vamos, que si tu veus les cròniques de l'època, les crítiques i, sobretot, el llegat que ha deixat en la forma d'interpretar, que després hi entrarem, és una passada.
Sí, eh?
Sí. Què passa? Doncs que ella, en molt poc temps, es converteix en l'actriu més popular del seu temps. Això és real, eh? Això no és llegenda, això és tal qual. I què passa? Per què es converteix en l'actriu més popular? Perquè ella soleta, perquè ole su toto, sacseja el món de la interpretació. Com? Doncs substitueix la declamació, aquella tan carrinclona.
Sí.
Oh, tu, oh, àngel, d'amor.
Clar.
Doncs ella, soleta, decideix que això no va, que això no és natural, i comença a dir el text d'una forma molt més natural i orgànica.
Amiga.
És ella. No los dramaturgos, no los directores, no, que luego,
que dius, oiga,
que després d'això en tècnica teatral no sé per què s'oblida, però clar, aquí la tenemos, aquí, Adriana, molt bé, molt bé. Què passa? Doncs que allò ho va canviar tot, però és que ho va canviar tot fins al dia d'avui, eh? Així que, por favor, Adriana no és moco de pavo, normal que s'hagi convertit en llegenda aquesta.
Clar, evidentment.
Resumint, Adriana Lecouvreur era bàsicament la més top de les tops, va eclipsar a qualsevol rival escènic i va canviar la forma de fer teatre per sempre. Fixa't. Ens agrada, Adriana, està guai.
Absolutament.
Està guai. Què passa? Doncs que en el terreny amorós aquest que dèiem, que ja era notícia, ja havia xivarria, doncs, sí, perdó.
Com?
És la gent fent murmuris, sí, sí. Són els murmuris de la gent, l'Adriana, ja, prou. Joan, per favor, que em diguis. Bueno, resulta ser que un dels seus amants més cèlebres, perquè també va ser l'últim,
sí,
va ser el mariscal Maurice de Saxe, que... No de sex, Joan, per favor.
No,
per favor. No, de Sajonia, de Sajonia.
M'he comportat.
De Sajonia. Per favor, la raïs. Comportese. Bueno, qui és aquest de Saxe, que no de sex?
Sí.
És un dels estrategues clau per la guerra entre França i l'imperi austrohongarès. Clar. No és moco de pau, tampoc el senyor.
Tampoc,
no està mal. I alerta que la part important de tot això que estem explicant és la de amante. Clar. Per què? Perquè el militar ja mantenia una relació amb la duquesa de Bouillon.
Sí.
Perquè clarament he dit duquesa. Què vull dir amb això? Que el de Saxe, el de ser duc, li cridava l'atenció.
Sí.
Per què? Bueno, perquè el bon home volia seguir acumulant poder i influència. Claro. De mariscal de campo a duque, pues hay un tramo.
Sí.
I aquí, en aquest punt, és on comença aquest mite, aquesta llegenda. Perquè en aquest triangle amorós és justament la gelosia de la duquesa de Bouillon la que fa estralls precipitant un final tràgic.
Ai.
I dius, quin és? A qui vull? Segons s'explica, diuen que Adriana, que en aquell moment té 38 anyets,
sí,
estava, bueno, com dèiem, al top de la seva carrera. I estava allà a la Comédie Française i comença a trobar-se malament durant una funció. Tant és així que no pot ni acabar-la.
Fixa't.
En qüestió d'hores, la notícia commocionava el públic. La diva s'havia mort.
No.
Sí. Suposadament, el que havia passat és que la duquesa li havia enviat un ram de violetes enverinades.
No.
Hombre, morir por ramo de flores me parece como súper poético.
Sí, també,
o sea,
és
el epítome del romanticisme.
Sí.
Olia unes violetes i morir. O sea, guau. I és veritat que, tot i que fins a dia d'avui no s'ha pogut demostrar aquest crim, el mite de la dida assassinada i la llegenda d'aquesta història de les violetes assassines, doncs ha anat creixent i creixent, i aquí tenim aquesta magnífica òpera retractant aquest moment.
La vostra mano trema.
Déu-n'hi-do, la potència.
Pues que t'ho he dit, que és, super, és una passada.
Sí, sí, sí.
És una
passada.
Vull dir, l'obra no té res a envejar-li una butterfly. Sí, sí, sí. És molt potent, molt potent, molt potent. Bueno, com dèiem, entre cometes, gràcia del libretto per mi, d'Arturo sí. Colauti, és que aquest senyor, a part de ser escriptor i llibretista, va començar la seva carrera com a periodista. Què passa? Doncs que, en aquest cas, la forma com té ell d'afrontar els successos i, sobretot, aquestes rencilles i la implicació política dels mateixos, doncs, la veritat és que li donen una volteta de full bastant, bastant interessant, perquè té com detalls, té certs guinyitos que per convencions teatrals es van tractar d'una manera potser més subtil a l'obra de teatre. I aquí és més punyit.
Ell no,
més
des... eh?
No, ell mete el dedo a la llaga. Vinga, perquè li va tot igual.
Val.
I per aquells que estigueu pensant, aviam, Maria Broncova, has dit abans que l'argument és difícil, enrevessat, que sí, ho he dit. Sí. I sí, és veritat, teniu raó, però vull deixar molt clar aquí, reivindicant aquest pobre home, que la culpa no va ser pas de Colauti, no és el libretista el culpable d'això, va ser el Xilea, que ja ho he dit, es va posar a tallar coses perquè, segons ell, la música fluïa millor. I, a veure, el libreto per se mola, però clar, si tenemos a Xilea ahí cortando because potatoes, la informació doncs no acaba d'arribar al públic experto una mica i bueno, passa lo que passa. Però, com hem dit, aquí estoy jo, us ho he explicat tot, i jo crec que amb tot el que us diré a aquest programa podeu seguir-la sense cap mena de
problema.
Sí,
genialíssim.
Sí.
Scostatevi, profani! Nel pomene son io.
Mira, la veritat que m'encanta quan l'òpera es posa així de dramàtica,
Pues que ja, va dir, l'argument no és que sigui molt l'amiguisme,
No, però...
Huele mis flores y muere.
Clar.
Pip, luego viene una palabra fea y más adelante, que ella grita. L'emoció. Vinga, va. Ara sí, perquè no, ja no tingueu cap queixa i podeu gaudir l'obra a tope. Us explico tot l'argument acte per acte perquè gaudiu de la producció sense pensar en res més.
Som-hi.
Posaré el focus en els personatges principals, tot i que hi ha secundaris, perquè ja quedi, vamos, más claro agua. Tenim quatre actes. En el primer, mira, és que això ho he de dir, comença en aquesta producció amb un bust de Molière. I jo ja aquí ja em tenien el cor, ja està. Clar, a mi ja em tenien a la butxaca, saps? Ja estava. Bueno, aquí en aquest primer acte coneixem a la prota, la famosa actriu de la Comèdia Francesa. I el primer que veiem, a part d'aquella és una gran, gran diva de l'escena, és que està enamorada de Maurizio, que està italianitzat. I aquest Maurizio ja surt perfectament retratat com un noble amb fortíssimes ambicions polítiques i que està compromès amb la princesa, o sigui, ja li donen aquesta volteta, vamos a dejarlo clarísimo, amb la princesa de Bouillon per, entre d'altres, guanyar-se el títol. Claro, de noble, pues, al supertop, yo soy príncipe, soy la caña. Apareix també aquí, en aquest punt, un nou personatge en discòrdia que serà important. Aquest és Michonne. Qui és Michonne? És el director del teatre. Que te hace gracia el nombre ya.
Pensar del que perdo cada dia, sí.
Ai, no, por Dios. Voy a seguir, Joan?
Sí, no has escoltat res.
Doncs qui és Michonne?
Michonet.
El Michonet. És el director del teatre i admirador secret d'Adriana.
Ai, pobre.
Clar. Bueno, tenia admiradors a dojo, també s'ha de dir.
Clar.
I què està passant? Doncs aquest senyor està fent una festa a casa seva. Amb quines pretensions? Bueno, pues un poco de ligoteo, con su admirada. Clar. Però què passa? Que nada de ligoteo. Per què? Perquè Adriana no està per la labor. Adriana està amb el Maurizio, que està en l'un pau l'altre. I què passa? La gelosia fa presència en escena. I no només la del mitjonet. No. Sinó de la tercera en discòrdia del triangle amorós que comentaven. Ai. Clar, la princesa de Bouillon s'adona de que la seva relació està en perill i ella, que de fleuma no té un pèl, no pensa quedar-se quieteta davant de la situació.
Clar.
I així ens plantem el segon acte. Maurizio i la princesa estan a casa discutint, que és normal. T'he visto hablando con la otra, ¿qué estás haciendo? I ell, que se sent acorralat, doncs acaba confessant-li que està enamorat d'un altre. Però decideix mantenir la identitat d'aquesta altra, que ella ja ho sap, però d'igual, en secret. Ja diu, muy bien,
clar.
Muy bien, estas tenemos, no? D'acord, doncs jo, que sóc la princesa, ja sé de qui es tracta, però, com que tu creus que això és una sospita i m'has fet una confessió, doncs jo ara desenmascararé a la meva rival perquè no se diga.
Clar.
Que jo paranoia no tengo, que jo sé de què va el rotllo.
Soy princesa.
Correcte, correcte. Però no princesa fleuma Disney.
No.
Què passa? Doncs la princesa intercepta una trobada entre Adriana i Maurizio.
Ai.
I clar, davant l'evidència, doncs ja declara obertament la seva rivalitat amb l'actriu de forma absolutament despietada.
Ho hem de dir, això, eh? Els amants a l'òpera no tenen gaire sort, eh? Sempre els pillen.
Sí. Bueno, basado en hechos reales, eh?
Sí, recordem.
Bueno, què passa? Amb el marroquí servit a taula, ens plantem a l'acte tercer.
Val.
A l'acte tercer, on ens trobem al teatre, i ja tenim a Adriana interpretant un paper que resulta que la princesa, quan el veu, percep que és una burla cap a ella.
Ai!
Clar, evidentment és una cornuda, eh? És una cornuda, és una mica com la ratonera de Hamlet, una mica.
Cornuda i burlada, eh?
No sabemos si es paranoia de la princesa, si vale. Adriana... Vull dir, al final... En fi. Què passa? Que la princesa està fins al monyo i decideix posar fi a tota aquella situació. I aquí alerta, això és important. Això és una aportació que us faig perquè seguiu l'obra bé.
Vale.
Perquè a l'obra no ho veiem. Però el director, el nostre mitjonet estimat... Sí. S'explica que ell estudia i investiga amb substàncies diverses.
Ah?
Opiacis i derivats.
Val.
Vale? Recordem que dèiem abans que li agradava l'Adriana.
Clar.
Que no li fotia ni cas. Vale. Tenia celitos ell també.
També, eh?
Vale, però, clar, i això no es diu a l'òpera, però ja us ho dic jo, és en Mitjonet, el nostre estimat Mitjonet, el que se suposa que es conxorxa amb la princesa. Per què? Per facilitar-li el que? L'arma del crim.
Mare, Déu.
Clar, que serà aquesta substància amb la qual ella va rociar, no sé com es diu en català...
Ruixar.
Ah, exacte, gràcies. Ruixar aquelles violetes, vale? Per enverinar-les. Així que, patapam, en aquest tercer acte, Adriana rep aquell ram de flors fantàstic i preciós. Ella, aliena a tot, l'accepta encantada, l'olora, i diu, ah, que meravella, tot.
Scostatevi, profani! Nel pomene son io!
La dramàtica.
Bueno, és que s'està morint.
Clar.
Clar, l'han enverinada, violetes, coses...
Fatal.
I ja sabem com acaba la cosa, és que és evident.
Sí.
Clar, l'acte, què passa a l'acte 4? Doncs veiem el que hem de veure, que és l'agonia i el final d'Adriana. Que està ella allà, emmetzinada, sofrint, malalta, desesperada, a casa seva.
Això també ho té l'òpera, eh? Que les cançons de mort acostumen a ser maques.
Sí.
Són dolces.
Durant un temps, sí. Sí, i a més ho justifica, no és que és salto loca, tranqui.
Clar.
Salto loca, o és el canto del cisne, bueno, sí, és una costa...
Ja.
I què passa? Doncs que Maurizio arriba a l'últim instant per declarar el seu amor, de yo dejo a la princesa, te quiero, cari, però no, ja és massa tard. I Adriana mor allà, entre els seus braços, víctima de la intriga i la gelosa revenja de la princesa, i ja s'hi acaba. Què te parece?
Acaba fatal, això.
Fatal. Jo no sé si és veritat, si no és veritat. Això de les violetes no s'ha acabat de demostrar mai, però sí que és veritat que van morir als 38 anys així com de súbito.
Ui.
És veritat que tenien amigues fins i tot a sota les pedres.
Ui.
O sigui que... I és veritat que era una crac i que Adriana mereixia una òpera. Sigui veritat, sigui mentida, mereixia aquesta òpera. I amb aquesta posada en escena que jo crec que si teniu l'oportunitat us encantarà. I ja està.
Qui és una crac també és ella, és Maria Voronkova, i ens encanta tenir-la a l'Òpera Rock i en aquest programa i en aquesta emissora. Voronkova!
Pues ja estem.
Setmana que ve més, eh?
I tant, a tope.
Que vagi molt bé, visca l'òpera i visca la cultura.
Visca.
Morta!
Radio Estel